Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Vinga, que encarem la recta final del programa d'aquest dilluns 7 de març. Clar, una de les moltes terribles conseqüències d'aquesta duríssima, duríssima invasió russa a Ucraïna són els centenars de milers, milions de persones que fugen del país per salvar la seva pròpia vida. Clar, ho deixen tot enrere amb la incertesa, a més de no saber Marta Jarque, on acabaran, no? I de quina manera.
Exacte, per això avui al nostre espai de psicologia, teràpia de grup, volem dedicar uns minuts a parlar d'això mateix, de l'impacte de la migració forçada en les persones. Potser, Mercè, tenint millor el que senten, som també més capaços d'ajudar-los i donar-los suport.
I és per això que a aquesta hora del matí ens acompanya aquí a l'estudi a Ràdio Estel el Josep Maria Vila Rovira, professor de Psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. És sempre tot un plaer. Com estem? Benvingut.
Moltes gràcies. Un plaer estar amb vosaltres.
Clar, nosaltres ara parlàvem sempre fora en micro, que estàvem parlant amb el psicòleg, professor de Psicologia, com dèiem, Josep Maria Vila Rovira, no? Dèiem això mateix, no? Ara parlàvem amb els nostres doctors, aquest cansament, no? Que fins a quin punt té a veure, no?, tot el que estem passant. Ara parlarem, avui volíem parlar de l'impacte de la migració forçada, però, clar, justament, i ha dit una frase, no?, l'esperança, no?, que com que no hi ha esperança, no hi ha energia, no?
Exacte. El futur és l'al·licient per llevar-nos cada dia i per sentir-nos valents i per sentir-nos forts. Si no hi ha futur, per què vols l'energia? Per això, quan algú es troba que no té sortida, s'abandona i et sents terriblement cansat. I això ens passa en el més quotidià de tot. Ahir era un diumenge gris, plujós...
Ui, horrible.
I molta gent et deia, és que, ai, amb dies així no tinc ganes de res. I dius, com és que no tens energia si és un diumenge, has dormit el dissabte? No, i en canvi el mateix dia et surt el sol i comences a dir, anirem aquí, anirem allà, sí, i no te l'acabes.
Però, Josep Maria, el diumenge és un dia especialment complicat, no? Perquè s'acaba el cap de setmana, saps que el dia següent treballes... Ja no és un dia especialment alegre, no?, en general.
Bé, depèn. Si tu entens que quan et lleves al matí més tard o més d'hora et queden un grapat d'hores per fer, tindràs energia. Si el que estàs veient és això que acabes de dir, se m'acaba el cap de setmana...
Clar,
tu ets molt jove, però els que tenim una edat sabem que el cap de setmana ara el comencem a veure el divendres.
Oi, sí.
Però abans el cap de setmana era dissabte tarda i diumenge. Mm-hmm. I encara, si anéssim més lluny, jo no hi era el diumenge. Era un dia a la setmana, clar, i si ens remuntem a la Revolució Industrial, ja ni això.
O, Josep Maria, la gent que treballa els caps de setmana, que també és veritat que entre setmana algun dia lliuraran, no? Però que és curiós, això dels caps de setmana.
Sí, però l'energia aquesta que diem que a vegades se'ns apaga és... Perquè si tens perspectiva de fer alguna cosa, de gaudir d'alguna cosa, de poder, o de lluitar contra alguna cosa, et sents valent.
Totalment.
En canvi, el dia que dius, avui no hi ha res, o no tenim res a fer, recordem, durant la pandèmia, vam estar un temps que no sabíem ben bé què estava passant, però el que sabíem és que no havíem de fer res. Obrir l'ordinador, treballar, tancar l'ordinador, dinar, tornar a obrir l'ordinador, els sols que fèiem teletreball, però d'altres estaven confinats. La sensació de fatiga era molt important.
Però no té també a veure una mica la frustració, no? També una mica el que apuntava la Mercè, no? Que sortim de la pandèmia, vinga, sembla que sí, però ara una guerra, evidentment, que té a veure amb això, no? En que no, si no veiem futur, no? Doncs és complicat, però també és una mica de dir, bueno, va, mira, saps què et dic jo? No tinc més ganes de seguir creient amb el món en general, és una mica, no?, de desil·lusió amb la pròpia espècie humana, no?
Clar, però totalment d'acord. I hauríem de tirar uns anys enrere i veuríem que en el món occidental, no ens equivoquem, de convertir-nos en etnocèntrics i creure que tot el món està com nosaltres, però el món occidental, en els darrers 20 anys, ha viscut en un creixement continu. més gent, més riquesa, més possibilitats, les empreses, si no guanyaven un 20% anual, estem perdent, dius, escolti, això és un creixement insostenible, això és el,
una pressió,
és el que estem veient, i mentre estàvem en aquesta línia de creixement, tothom tenia energia, perquè veies futur. Però ara portem des del 2008, si acceptem la crisi econòmica, que no hem anat creixent, que anem decreixent, comencem a tenir aquella frase, els nostres fills no tindran el nivell d'ingressos que tenim nosaltres, comencem a trobar aquests fenòmens de decreixement, i certament, i a sobre tenim una col·lecció de coses que ens han passat, i ho dèiem abans fora de micro, des d'un volcà que ningú s'esperava,
I que ja ningú en parla,
i que no en parlem, fins una pandèmia que gairebé no és notícia, perquè ara la notícia està posada en un altre lloc.
En un altre focus, totalment. I ja sé que estem fora tema, però és el que té convidar Josep Maria Vila-Rovira. Aprofitem que fem teràpia de grup, no, Marta?
I tant.
Parlàvem abans també amb el doctor Márquez d'aquest, ell deia en castellà, hartazgo, no? Però podríem dir en català, afartament, no? Que estem com farts, no? Com podríem fer-hi front, no? A nivell emocional.
Buf, és que aquest afartament, en podem també parlar d'infoxicació. Tenim una quantitat d'informació que no ens fa veure què és important i què no. I cada dia estem esperant quin nou bombasso, perdoneu
el barbarisme,
quin nou bombasso ens sortirà. Sí. I per tant, estem pujats en una permanent recepció d'informació cada vegada més excitada i excitant. Torno al volcà, perquè sembla que el volcà ens n'hem oblidat, però recordeu que hi havia canals de televisió que estaven emetent permanentment imatges, perquè fins i tot hi havia un magnetisme d'aquelles imatges del magma i de la lava sortint. I dius, per què ens enganxàvem amb això? Doncs perquè estem necessitats d'un nivell molt alt d'informació. Però això s'atura. Ens satura, ens arriba a fartar i llavors dius, ja no tinc ganes de res, deixeu-me tranquil i ja està. Ens ha passat amb les sèries. Ara hi ha molt, encara hi ha un nivell de consum molt alt de sèries televisives, però ha baixat. I ha baixat amb sectors de població, potser no amb tothom, que ja diu, ja està, ja no em ve de gust. I anem canviant de modes i, no sé, ara algú dirà, doncs ara hi ha gent enganxada al paraulògic. Doncs jo crec que estem necessitats d'un nivell d'estímul molt alt.
Clar, i aquest estímul també podria passar una mica, ara que deia, no, que parlava de l'esperança, no? De trobar una il·lusió o alguna cosa en que aferrar-nos, no sé, ara fent teràpia de grup.
Sí, Josep Maria. Sí, amb molt de gust. La qüestió és anar a veure què és el que ens omple. I quan tot el que ens està arribant és de fora i no hi ha res des de dins, si has de fer dit la paraula il·lusió, si la il·lusió és el que em donen de fora, ho consumeixo, se m'acaba i no em queda res. Sí, el gran problema és que no ens aturem a preguntar-nos internament, des de qualsevol posició de meditació. Ara no em posaré en cap territori, amb cap escola ni amb res. No, cadascú que es miri una mica el melic des de dins i es pregunti quina és la meva il·lusió. Clar, si totes les il·lusions del dia a dia estan amb allò que ens ve de fora, sigui informació, siguin sèries, sigui la feina, però no des de dins, sinó les exigències des de fora, això ens esgota, ens buida i jo em quedo amb un no-res. I ens faríem preguntes existencials, probablement, com se les van fer els escriptors i filòsofs existencialistes. I què estem fent aquí? Doncs pregunta-t'ho a tu mateix, busca la teva il·lusió i construeix-te. I el que hi ha fora ens acompanya, ens entretén, ens diversifica, però necessitem estar des de l'interior de cadascú. I això només es pot fer de tant en tant en silenci.
Ai, veus? Ara m'ha agradat aquesta pausa. Mm-hmm. És important també el silenci, no?
Mm-hmm.
Doncs dit això, molt bé, m'agrada molt la teràpia de...
No ha estat malament, per començar?
Sí, perquè aquesta era la part introductòria, Marta Hanke.
Bé, perquè nosaltres també, vull dir, vivint encara que visquem, no, la guerra, com apuntava el professor, doncs de lluny, clar, també ho patim, estem... no?
Exacte, no?
Potser des d'un punt de vista molt còmode, per descomptat, però psicològicament també notes, no, aquesta
com
fatiga.
Com ens pot afectar el que estava apuntant la Marta?
Uf, un fenomen que és la por. Tenim por. I de moment tots tirem pilotes fora, tots estem pensant, ui, que lluny està això d'Ucraïna, no sé ni ben bé on és en el mapa, allà sota Polònia, ui, també està molt lluny, i per tant, sí, i ja no diguem quan teníem el conflicte a Síria o a Uzbekistan o... encara més lluny. En aquí encara hi ha algun territori que sabem que hi ha pobles de Catalunya que tenen una població important de migrants ucraïnesos i mira, no ens és tan desconegut. Ens diuen que són d'una religió com la nostra, són blancs i rossos i dius, mira, encara, però estan molt lluny. Però tothom té la por de la memòria, tothom té una memòria viscuda o apresa de règims totalitaris i es fa ràpidament, amb encert o no, una equivalència entre Putin i Hitler. Tothom veu que han canviat les cartes, però hi ha una potència asiàtica que sembla que no diu res, però tampoc deia res al Japó en un moment donat, i va entrar en una aliança. I, per tant, hi ha una imatge de... estem potser davant d'una repetició en una nova versió d'una confrontació mundial, i això fa por. Fa por perquè quan a més veus les cues de refugiats marxar, et pots identificar. De fet, ahir hi va haver una imatge...
La imatge que hem comentat, sí, durant el programa d'avui, d'una família, no?
I la maleta...
Josep Maria. Sí.
Clar, és una maleta com la que tenim tots nosaltres, perquè és una maleta de viatge...
De cabina,
i tots
sí,
en tenim
sí,
alguna
recordem,
a casa.
Aquella imatge que d'haver surt a tots els, gairebé,
totes
tots
les portades,
els diaris,
sí,
no? Aquesta família, doncs, diguéssim... Bueno, no sé si va ser a causa d'un bombardeig, no? Però que estaven estesos al terra, no? Tapats amb una manta, i el que comentava, doncs, el Josep Maria, aquella maleta, no? Que es veia.
Exacte. Aquí es produeix una identificació. Qualsevol de nosaltres podria ser com ells. I, per tant, això dispara una mica la por i tornes a dir, no, això està molt lluny, això no m'afecta, això no em preocupa.
Poses barreres, però, no?
Exacte.
Clar, una mica el que ens va passar també amb el Covid, no? Que ens semblava impossible, no? Dèiem, no, això queda, si això en un parell de mesos, no? O fins i tot quan es va cancel·lar el mobile, no? Dèiem, això és impossible, i ens ha canviat la vida. Per tant, no? Potser també hem perdut aquesta fe o aquelles estructures mentals que ens deien, no, això serà impossible, i ha passat. Potser ens passa el mateix ara també amb la guerra, no? Que pensem, doncs, potser sí que serà realitat i estem davant d'un conflicte internacional, no?
Clar, el que ens està passant és que estem, de moment, personalitzant el mal i l'estem identificant, i això també ens calma, perquè diem, aquell és el dolent, doncs aquell el tenen allà, l'estan vigilant...
Fa molta por aquest dolent, eh?
Evidentment, és que el dolent fa molta por.
I Josep Maria també, clar, han parlat de com ho estem vivint nosaltres, però com ho deuen sentir ells, els ucraïnesos, no? Veient el seu poble... a la seva ciutat bombardejada o ocupada per tancs?
Clar, si l'enemic fos per ells un enemic que històricament era enemic, diries, mira, aquell enemic de sempre aquest cop ens ha vingut a trepitjar. Però, clar, les relacions entre Ucraïna i Rússia en el bloc soviètic era de germanament. De fet, ells sovint parlen dels germans russos. I, de fet, ara els mitjans heu canviat el nom de la ciutat per dir-la en ucraïnès, però el dèiem en rus. I, de fet, es troben, i ara vaig a un territori molt sensible, que és que són cristians ortodoxes tots dos. I, per tant, s'estan preguntant com és que el meu germà en la fe m'està atacant. Això és gravíssim, no només el de la fe, tot el conjunt. L'enemic és el meu germà. Estem davant, si em permeteu salvar mil distàncies, en una guerra civil. No ho és, són dos estats diferents, sí. Però en la vivència de la població és el meu germà, és el meu compatriota, m'està atacant. I això hauríem de preguntar als nostres avis què van sentir en la Guerra Civil, i potser ens estaríem acostant a les emocions que tenen.
Doncs avui aquí a la Teràpia de Grup al matí a Ràdio Estel justament ens volem apropar a aquelles emocions, malaurades emocions, però que també, clar, que volem empatitzar amb el poble ucraïnès i aquest impacte de la migració forçada en les persones. Estem doncs, fent teràpia de grup amb en Josep Maria Vilarrovira, professor de Psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull, que sempre ens ajuda molt en aquesta missió. Clar, la migració forçada per la guerra, com per exemple el que estem parlant ara mateix, és un gran procés de dol, podríem dir, de pèrdues múltiples,
és
Josep Maria?
Correcte, és un gran i intensíssim procés de dol, perquè té un fenomen que és brusc. En general, bé, hi ha casos de migracions per guerra que no, però en aquest cas que estem trobant-nos, tothom aixeca el cap en el calendari i diu, però si fa 4 dies estàvem de Jocs Olímpics a la Xina...
Sí,
i,
a Pequín, sí.
A Pequín, i de sobte, l'endemà o l'altre, comença una guerra i dius, oh, és que s'ho havien pactat. Bé, m'és igual, però això és molt sobtat. I 1,5 milió de persones ja han hagut de marxar de casa seva. I tot això ha passat en 2 setmanes i mitja, i ja està. Llavors, aquest fet del sobtat sí. converteix el dol en un fenomen molt, molt, molt viu. Saltant 1,000 distàncies, també, perquè les emocions són diferents. Però la mort d'una persona és diferent. Si t'arriba a la mort del teu pare, la teva mare, amb 95 anys, i després de 2 anys de càncer i una mica de pèrdua cognitiva, ja per fer un dibuix, sí. diguéssim, dissortadament molt estereotipat, però molt real... El procés de dol no és el mateix que si té 50 anys i és un infart anant a treballar. I clar, l'impacte del que es queda és molt diferent. És dol, sí, però un té un grau d'agudesa, de virulència, de dolor físic, inclús molt més alt que l'altre. En català, a casa nostra, hem dit moltes vegades dir allò... Bé, ja, ara descansa. Amb un difunt de 50 anys, amb un infart, ningú diu ara descansa. Però, en canvi, amb una àvia, un avi que dissortadament, després d'una malaltia, dius, bé, ja ho estàvem esperant. En aquí no. Aquests ciutadans ucraïnesos han marxat de casa seva i encara no s'ho creuen. I, a més, en el procés de marxa, i és el fenomen aquest dels corredors protegits i les... resulta que senten insegurs.
Clar.
I, per tant, no és me'n vaig però estic segur, ja està, a la que he sortit, de, ja està, ja m'estan protegint, sinó que entro en un altre estressor, un altre element d'estrès, que és la inseguretat. No estan segurs. I fins que no estiguin del tot en un lloc molt assentats, no estaran segurs. I encara, una més, la migració s'està produint de dones i nens.
Sobretot, sí, sí.
Els homes estan quedant-se per lluitar. Mm-hmm. Per tant, aquestes dones i aquests nens ja estan amb el dol de la probable mort dels seus pares i marits. Si marxen, deixen el país, deixen la casa, ho deixen tot, i saben que potser no veuran mai més a les seves parelles.
Sí, sí, és terrible, no?, el que comentàvem al principi, no?, que apuntava el professor d'on té energia si té futur, no?, doncs en aquest cas, com molt bé apuntava, no?, els corredors, si saps, a més, que després de passar les penúries que hauràs de passar, t'espera un futur completament incert en un país com Rússia, doncs...
És aquesta inseguretat, no?, d'alguna manera.
Exacte, i un dolor que no només pateix la persona que fuig del país pròpiament, sinó que ho veiem, no?, també i ho llegim, també hi ha molts familiars que viuen fora, a amics, que són altres països des de fa anys, i, esclar, també aquesta impotència de no poder-los ajudar, no?
De fet, els que estan fora els estan passant, en fa 3 dies o 4 hi havia un, no recordo en quin mitjà de comunicació, un ciutadà que viu aquí al nostre país i que deia, he vist l'edifici de casa meva enfondrar-se. Diu, ja no tinc casa meva. Sí, és, clar... En la migració hi ha un fenomen que és el del desig de l'etern retorn. Un migra, però sempre pensa...
L'esperança, no?
Tornar a casa. Que després, quan tornen a casa, resulta que ja, allò ja no és casa seva, ja ha canviat, ells també han canviat. O sigui, hi ha una doble migració. Si el migrant torna al lloc d'origen, és un nou procés de migració. Però quan tu saps que ja allò no existeix, que els teus familiars... són morts, que el que era casa teva no hi és, s'afegeix un altre dolor i el patiment, el que comentaves, de què puc fer per ajudar-los. Clar, hem vist en els mitjans, magníficament explicats, ho feu molt bé, aquestes famílies que agafen el cotxe des de la Garriga i s'han anat a Polònia i allà han localitzat i els tornen. Però clar, això són els exemples que els mitjans de comunicació ens voleu explicar perquè omplen molt bé els minuts dels informatius, però és un percentatge mínim. La immensa majoria estan en el que comencen a ser camps d'acollida, anava a dir concentració, camps d'acollida en un territori que no té el clima que té el Mediterrani.
Clar, i a part, bueno, a banda de tot això que està explicant en Josep Maria, també un altre factor que no, preparant la teràpia de grup d'avui, Marta, és aquesta, que a mi també sempre m'ha cridat molt, molt l'atenció, la aculturització del migrant, no? Que és aquella sensació del migrant quan arriba a aquest nou territori de dir, no ets ni d'aquí ni d'allà. Com es pot afrontar això?
És molt difícil, terriblement difícil, perquè fins que no tens clar que et quedes allà, no comences a posar ni un arrel, perquè tot és tan provisional que no et pots enganxar a res. Has d'estar sempre amb les maletes fetes i, per tant, ja no ets d'on eres i encara no ets d'allà. Sembla que quan comences a produir, a aportar alguna cosa a la comunitat que t'ha acollit, comences a arrelar-te. I això acostuma a passar quan tens els primers fills allà, i comença a ser aquella frase de «Yo soy de donde pasen mis hijos», diuen que és de la mare d'en Serrat, i dius, clar, ara et sents arrelat perquè tens alguna cosa que t'arrela. Però els estudis de psicopatologia parlen que fins la tercera generació l'impacte d'una migració forçada es mantenen. O sigui, ho pateix, el risc de psicopatologia del migrant i del seu fill són molt alts, i del seu net també. Sí, la guerra no s'acabarà el dia que signin un tractat i s'acabi la darrera bomba. La guerra durarà 3 generacions.
Clar, començarà un altre tipus de guerra, no?
Correcte.
I des d'aquí, professor, què hi podem fer? Hi podem fer alguna cosa per no sentir-nos, no?, davant d'aquesta terrible injustícia, per dir-ho així, no? No quedar-nos de braços creuats, sinó com podríem ajudar, no? No per sentir-nos millor nosaltres, però per intentar fer sentir millor els que ho estan passant tan malament?
Hi ha una part que és política. Això és política. I, per tant, els ciutadans compromesos han d'influir, hem d'influir en els nostres governs, en els nostres governants, en els nostres mitjans de comunicació, en un estat d'opinió. I l'estat d'opinió vol dir portes obertes, acolliment actiu, no només veniu i us deixem aquí a un racó. I jo m'atreveixo a dir que hi ha una reflexió de fons, que és els humans som migrants. Els humans, si recordeu allò dels cromanyons i els neandertals que van... Sí, és normalíssim. Tots, qualsevol de nosaltres, tira 3-4 generacions enrere i té migracions del camp a la ciutat o del sud al nord o de cap a Amèrica. Tots hem tingut processos migrants. Per tant, reconeguem-nos tots com a migrants i acollim a tots els migrants, no només els que ara estan de moda perquè són notícia i perquè, disculpeu-me, són cristians, rossos, blanquets de pell i sembla que força educats i va, vinga, aquests que vinguin. Però si són morenos, si són fosquets i són d'un altre credo i tal, ui, quina mandra. Jo crec que ens hem de fer una reflexió que el món està en un moment en què els fenòmens migratoris són tan importants que hem de ser tots societats d'acollida.
Josep Maria Vila-Rovira, professor de Psicologia de Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Millor aquesta teràpia de grup, eh?
Gràcies a vosaltres, un plaer. Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.